a partir del dilluns que ve, jo crec que tots serem, no sé si més feliços, o ens quedarem una miqueta alliberats. Quan els nens vagin a escola i veiem que passaran coses, evidentment que hi haurà aules que s'aniran cap a cases senceres, que hi hauran positius, evidentment que això ens ho trobarem. Però també trobarem que hi haurà una relativa normalitat, relativíssima, que és que les criatures faran allò que sempre han de fer quan arriba el setembre, que és una escola. I això està molt bé des d'un punt de vista mental, des d'un punt de vista físic, des d'un punt de vista anímic, i per això volem parlar una estona amb el professor Bueno, David Bueno, director de Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona. Professor, bon dia.
Hola, bon dia.
I també, si teniu dubtes o preguntes, les podeu enviar amb notes de veu breu al WhatsApp del Monarracul, 669-10-10-10. En general, si hi havia una cosa que ens passava a moltes criatures quan eren petites abans d'anar a escola, quan tornaven de vacances, és jo no vull anar a escola. Aquesta era la frase, jo no vull anar a escola. I acabàvem anant. Ara els nens volen anar a escola o tornen a estar en la situació de després de l'estiu de jo no vull anar a escola?
Jo penso que ens trobarem de tot una mica. Potser una mica més radicalitzats. Vull dir, els que no vulguin anar a escola realment ho diran amb molt més èmfasi i n'hi haurà molts que tindran unes ganes boges de poder retrobar els seus companys després de mesos de no haver-los vist a través de la pantalla, molt sí, però no físicament no poder jugar amb ells. I això és el que hem de vigilar, que han de poder jugar, eh?
Uh-huh. Han de poder jugar. Aquesta és, clau, és la clau de volta de tot, no? És a dir, perquè una cosa és una classe i una altra cosa el pati. I el pati és importantíssim a l'escola.
És importantíssim pel desenvolupament físic. És clau pel desenvolupament cognitiu. I el físic implica poder jugar, implica poder córrer, implica que s'han de poder tocar, que han de caure i rodolar com sempre, i els hem de permetre que ho facin. Ja sabem que el distanciament social és el millor per prevenir els contagis, però és que també hi ha tot l'aspecte de formació dels infants que hem de tenir en compte.
Com els fem recuperar la rutina d'anar a dormir d'hora, de llevar-se d'hora, de fer els deures? Això serà més dur que altres anys?
Pot ser una mica més dur, però s'acostumen ràpid. El que hem de fer és donar-li la màxima normalitat possible. Toca sopar una mica abans, doncs sopem una mica abans, anem a dormir. El que hem d'estar és sobretot per ells. El que no podem fer és dir-los-hi, és imposar, ara toca sopar, ara toca anar a dormir, sinó fer-nos una bé, fer doncs, que ells se sentin còmodes amb aquest nou horari, que se sentin a gust, que notin que això és el que toca fer per estar bé ara.
Què passa si ens diuen que no volen anar a escola? En això hi ha diferències? Ja, segur, hi ha diferències entre els més grans i els més petits, però pot ser que ens diguin, per exemple, que no hi volen anar perquè tenen por?
Oh, i tant que pot ser. I això dependrà molt de com ho hagin viscut els pares, de com els pares els hagin transmès aquest neguit que tots hem tingut, més o menys d'una manera o altra, durant tot aquest temps. Si els pares ho han viscut amb por, potser perquè han tingut casos greus a la família, o simplement perquè hi ha persones que es neguitegen més davant d'aquestes incerteses que d'altres, no? Si ho han transmès, si els han transmès aquesta por, pot ser que els seus fills ho visquin també d'aquesta manera. I aquí costarà més perquè els hauran de convèncer de que han d'anar a escola, però al mateix temps que els estan convencent, potser els continuaran transmetent aquesta mateixa por. Jo crec que la major part no hi haurà cap mena de problema, i aquests casos són els que les escoles, els tutors, hauran d'estar molt alerta i rebaixar qualsevol senyal d'estrès o de tensió que mostrin aquests alumnes quan arribin a l'aula.
Els nens poden entendre que no veuran una part dels seus amics perquè estaran en grups bombolla? És a dir, ja ha passat en molts cursos que uns estan en un lloc, altres estan en una altra línia, però que són molt amics i es troben al pati. Aquest punt de retrobament no el tindran perquè viuen una mena de bombolla en grups i en baules de 15, que com ens explicava l'altre dia el subdirector de l'escola americana, no es podran veure els uns amb els altres perquè estan en aquests grups bombolla. Quina és la millor manera d'explicar-ho això a una criatura?
Les criatures ho entenen tot si ho expliquem amb el seu llenguatge. Vull dir, explicar-ho amb les paraules que ells coneixen segons quina sigui la seva edat. L'important no és tant què els hi diem o com els hi diem, sinó que quan els hi diguem nosaltres, els educadors, mostrin tota la naturalitat, tota la normalitat, que mostrin, que transmetin confiança, que transmetin alegria i fins i tot que facin dinàmiques de grup amb aquest grupet bombolla de 15 o dels que siguin, dinàmiques perquè si allà no tenen l'amic més amic de tots els amics, descobreixin que entre aquells companys que tenen, també hi ha amics que poden ser molt amics com els altres amics. Jo penso que aquesta entrada, aquests primers dies, el que s'ha de treballar sobretot és la cohesió, la dinàmica d'aquests grups bombolla, o diguem-ne com vulguem, perquè a partir d'aquí ja no farà falta dir-los, no, no, és que amb el company aquell que te venies tant, doncs mira, aquest any no coincidiràs tant o no coincidirà gens en el pati o a les classes, perquè ja se sentiran a gust amb aquest nou grup que s'haurà generat. Els primers dies, jo és una cosa que he repetit moltes vegades, que els mestres no intentem o no intentin recuperar tot allò que volien fer el curs passat i que no van fer. Ja tenim tot el curs per recuperar-ho. Els primers dies l'important és que treballin aquests nous grups, aquesta cohesió de grup i aquesta sensació de tranquil·litat. L'escola hauria de ser un lloc tranquil, relaxat. No vol dir passiu, els alumnes han d'estar actius, però s'han de trobar a gust, s'han de sentir còmodes, de cap manera s'han de notar estressats. I això és el que s'ha de treballar.
Quina és la data en aquests moments que serà segurament la franja que serà més complicada amb l'inici escolar?
Home, la franja més complicada acostuma a ser la preadolescència. Estem parlant d'un cinquè, d'un sisè. Els més petits normalment s'adapten millor perquè tampoc no són tan crítics amb el seu entorn, i l'adolescència ja és tot un altre món. Vull dir, als instituts la dinàmica, malgrat segueixi unes pautes molt similars, però ja no és ben bé la mateixa, i amb els seus amics ja es troben amb xats, amb whatsapps o amb les tecnologies que facin servir. Jo penso que el moment, però és que amb qualsevol procés educatiu, el moment més delicat sempre és la preadolescència, perquè encara no tenen la capacitat de reflexió, de comprensió d'un adolescent, però ja són molt més crítics que un infant.
Avui el Norbert Bilbeny escriu a La Vanguardia una carta adreçada directament als estudiants on els diu: el paper de cadascú influeix en el grup i poques coses donen tanta satisfacció com un grup que sabé i que funciona. Si encarrilem bé el curs, obtindrem interès de les assignatures i ens entendrem bé amb els professors. És veritat que la situació és insegura, però passi el que passi, no serà un temps perdut. Ningú no retrocedirà perquè ningú no ho vol. Com els podem preparar perquè tinguin aquesta actitud positiva, malgrat que viuen i viurem tots plegats en un permanent interrogant?
Doncs mira, la recepta és molt fàcil de dir. De fer potser no tant, però perquè ho visquin d'aquesta manera, els docents ho hem de viure d'aquesta manera. Ells s'emmirallen amb nosaltres. Hi ha uns mecanismes cerebrals que ho expliquen, no entro en detalls d'anatomia, però hi ha uns mecanismes cerebrals que fan que els alumnes tendeixin a reproduir les vivències emocionals dels adults, i entre ells hi ha els seus professors. Si el professor ho viu com un repte en positiu, mostra curiositat per les noves maneres que haurem de tenir de comunicar els coneixements, mostren aquesta confiança amb els seus estudiants, amb la direcció del centre, amb les instruccions que s'aniran donant i que aniran canviant durant tot el curs, perquè és una situació que no ens hi havíem trobat mai. I per tant, fins i tot les autoritats sanitàries, polítiques, no s'hi han trobat mai amb això. Per tant, aniran canviant, i és lògic que així sigui, les instruccions periòdicament. Doncs si els professors es mostren confiats, segurs, tranquils, amb curiositat, són capaços de transmetre als alumnes aquest neguit per aprendre coses noves, per ser proactius, per adaptar-se, per el que aconseguiran és justament que el seu grup el segueixi d'aquesta manera i establir un blinca, un vincle que els permetrà que aprenguin molt més, potser no el mateix que aprendrien en un curs normal, però això és igual, el que aprenguin, que sigui el del currículum o no tant el del currículum, que aprenguin entre ells, que aprenguin noves situacions i noves maneres de resoldre-les.
Professor, hi ha una pregunta que crec que és bàsica. Moltes vegades pensem que l'escola és una parca nens
I que, bueno, que està molt bé que n'aprenguin, però que l'ensenyament és a casa, l'educació és a casa, l'ensenyament és fora, tot el que vulgui. Però també és evident que una, quan les criatures estan 6 mesos sense anar a escola, és un buit, en segons quines edats, molt, molt, molt terrible. Un buit mental d'aprenentatge, d'aprenentatge a moltes coses, no només l'aprenentatge del que seria l'aprenentatge més lectiu, sinó l'aprenentatge de viure, l'aprenentatge de compartir, l'aprenentatge de l'empatia. Per tant, arrossegar això molt temps seria perillosíssim, no, per ells?
Sí, sí, per això és tan important que tornin a escola. Encara que hi vagi havent petits rebrots que s'hagin d'anar confinant aules o centres, ells han d'anar a escola sempre que l'escola estigui oberta, perquè no es pot perdre aquest aspecte de socialització que és crucial. I aquí també els professors trobaran diferències importants els primers dies. Dependrà molt de cada família, de com ho hagin viscut, de com hagin continuat treballant amb els seus fills. Notaran clares diferències entre alumnes que hauran quedat encallats al març, quan ens vam confinar tots, i d'altres que hauran seguit progressant, i fins i tot que hauran progressat més del que haguessin fet anant a escola. Segons com sigui cada família, segons que els hagin transmès.
Ramon Rovira.
Sí, no, molt breument, professor. Bueno, jo li volia preguntar, i les activitats extraescolars, seria partidari de que els alumnes, els que en feien, o els que en vulguin fer, hi tornin, o millor això de moment quedaria paralitzat?
Mira, les activitats extraescolars són interessants sempre que els infants, els nois i les noies s'ho passin bé, però no són necessàries, no són imprescindibles, per dir-ho d'aquesta manera. Per tant, si pensem que pot ser una altra possible font de contagi i preferim ser conservadors, doncs no cal que les facin. És que tots podem sobreviure, tots poden sobreviure sense activitats extraescolars. Ara, si aquella activitat que feia, tocar el violí, a fer un esport, fer karate, no ho sé, és igual, o tenés, no? Aquell infant o aquell adolescent, realment per ell era un element de motivació pel seu dia a dia i mostra interès i ganes de fer-ho, doncs jo recomano que ho facin. El que interessa, sobretot, és que es mantinguin actius, que es mantinguin vius, que la situació que ens afecta a tots, però que els afecti el mínim possible, que siguin conscients de la situació, però que es mantinguin amb tota la proactivitat que ha de ser pròpia i natural de la infantesa i de l'adolescència.
I una última pregunta, professor Bueno. És bo que els nens escoltin la ràdio, mirin la televisió i que fa el que estem fent, bàsicament, la gran majoria de mitjans de comunicació és gairebé tema únic, Messi al marge, tema únic, el coronavirus. Això és bo o un allau o un excés d'informació els pot pertorbar?
Mira, un allau d'informació ens pertorba a tots. Els adults també. De fet, molts adults que estaven pendents de les notícies cada minut al mes de març, ara les escoltem un cop al dia o dos cops al dia. Vale, jo m'incloc entre ells, eh? Per tant, que ells estiguin tot el dia també, si a casa tenim la tele o la ràdio posada, escoltant i pendents d'aquesta passant, no és bo. Ara, anar-los-hi explicant que si mirem les notícies junts al vespre, segons quina edat tinguin, o escoltem la ràdio un moment, doncs tots junts a casa o està posada, això no els fa cap mal, al contrari, la vida passa per aquí també, per tant ells han d'estar connectats amb la realitat, però no els saturem ni ens saturem nosaltres tampoc.
Moltes gràcies, professor Bueno, fins molt aviat.
Fins molt aviat.